Què tal, amics oients, com esteu? Bon dia i bona hora i benvinguts a l'antena dels 5 minuts més en Ràdio Lot i Ràdio Ripoll en connexió en aquest moment per explicar-vos què és notícia a casa nostra. I el primer que hem de fer és treure el cap per la finestra i veure que les temperatures continuen sent frescotes, però no tant com a finals de la setmana passada. Aniol Puigverd, què tal? Molt bon dia.
Molt bon dia, Joan, què tal?
Quins valors tenim?
Doncs temperatures un pèl més altes que la setmana passada. De fet, tenim un únic valor negatiu a Vall de Núria, on tenim ara mateix un grau sota zero. En tenim ja 3 de positius a Das i a Ripoll. 4 graus els tenim a Camprodon, 5 a Sant Pau de Segúries, 7 graus a Mieres, a Santa Pau, també a Figueres, 8 graus a Olot i a Besalú, 9 graus a les Preses, a la Vall d'en Bas i a Montagut, també a Roses, 10 a Castellfollit de la Roca, 11 a Banyoles i 13 graus a Girona.
Doncs anem a la previsió del temps de com comença aquesta última setmana de novembre. Ens ho explica en Dani Ramírez.
Hem deixat enrere la fred tan important d'aquest cap de setmana, temperatures encara i el matí força baixa, Sant Pere Pescador amb 2 sota 0, i avui s'ha recuperat de forma realment increïble perquè ha pujat uns 7 graus, mínima de 5 en aquest sector de la Costa Brava. També ha pujat 7 graus a Olot aquest cap de setmana, 3 sota 0. Doncs avui en tenim 4 de positius, en tenim 3 de positius a Olost, a Lluçanès, en tenim també 4 a Vic, una temperatura doncs fresca però no tan freda com el cap de setmana, a Camprodon el cap de setmana o ahir mateix 5 sota 0 i avui 2 de positius, i en aquests moments 2 de positius també a Puigcerdà. Com a fredes d'alta muntanya, 3 sota 0 a la Tosa, quan el cap de setmana havíem arribat a 15 sota 0. Realment la situació doncs ha fet un tomb amb aquest front càlid que ens va passar ahir, i avui el cel mig ennuvolat, pràcticament no preveiem pluja, potser a la tarda, a la nit, alguna gota arribi a caure, molt poqueta cosa. No és una situació de pluja, és un dia de núvols i clarianes amb vent de ponent que ja està arribant a cops de 55 km per hora a la comarca d'Osona, per exemple a Muntanyola. Aquest vent també a la nit es reforça una mica, i demà i demà passat més, girant ja mestral i tramuntana, tant dimarts com dimecres, situació de nord. Torna a venir un front, aquest front ve molt descafeinat, portarà molt poca pluja. Demà doncs podria ploure o plovisquejar en punts al Pirineu, al nord de l'Empordà, cap a l'Albera, estem parlant d'un litre, dos litres, tres litres per metre quadrat, i molt poca nevada al Pirineu, pràcticament doncs quatre volves o torb amb la tramuntana, bé, doncs baixant de cota demà de 1.200 cap a 800 metres, i les temperatures dimarts a la tarda baixaran en picat, torna l'ambient de ple hivern.
Garrotxa Activa us ofereix els titulars de la jornada.
Són les 8 i 3, centenars de persones acomiaden Santi Reixac en un funeral multitudinari celebrat a l'església de Sant Josep Obrer de la Canya.
Veïns de la Vall de Bianya, tots els regidors de l'Ajuntament, tots els alcaldes i portaveus polítics de la comarca i representants del Parlament de Catalunya han participat en un acte especialment emotiu. Moltes persones l'han seguit des de la plaça de l'església perquè l'espai ha quedat petit per acomiadar l'alcalde de la Vall de Bianya i president del Consell Comarcal de la Garrotxa.
Ernest Lluch continua més viu que mai a la ment de les persones. És un dels missatges més repetits aquest any en què es compleixen 25 anys del seu assassinat a mans de la banda terrorista ETA.
Aquest diumenge ha tingut lloc l'acte de record a Maià de Montcal, on va establir-hi la seva segona residència i on la família socialista s'hi reuneix cada any per recordar.
La filla de l'Ernest Lluch, l'Eulàlia, diu que el seu pare és més viu que mai.
Durant 25 anys hem rebut constants mostres de carinyo, de respecte, d'amor, d'admiració. I aquest any, el 25è aniversari, això ha sigut multiplicat per 1.000. És de molt agrair que aquests 25 anys la gent l'estigui recordant encara, i sembla ser, bueno, sembla, a mi la sensació és que no passa, que no s'esvaeix el seu record, que fa 25 anys i la gent segueix abocant-s'hi a ell, segueix plorant-lo. Quan jo em trobo gent pel carrer que em reconeixen o que els arriba a dir mira, aquella senyora és la filla d'Ernest Lluch, se m'acosten i ploren.
Les explotacions petites de gallines estan preocupades per l'augment del preu arran del confinament imposat pel Ministeri.
És la primera vegada que a casa nostra es viu una situació d'aquest tipus. Hem parlat amb en Gerard, que té més d'un miler de gallines a Ridaura. Creu que la puja de preus l'estan provocant també les grans distribuïdores que es nodreixen de gallines que ja viuen tot l'any a espais interiors.
El que passa principalment és que, clar, un animal que està acostumat pues, a sortir a l'exterior, a desenvolupar-se d'una manera, pues, li canvies completament els hàbits i s'estressa. I això pues, porta unes conseqüències que normalment pues, són picatges, acaben picant-se entre elles com a símptoma, com a causa de l'estrès, inclús pot haver-hi canibalisme i fins i tot mortalitat. I això, evidentment, pues, acaba repercutint amb la posta i notem una baixada de posta. Per tant, menys ous cada dia, menys venda que podem fer i una, bueno, vull dir, una disminució dels nostres ingressos.
Avui també hem de parlar de mobilitat perquè el ple del Consell Comarcal del Ripollès aprova la nova taula comarcal d'infraestructures i mobilitat.
Amb 16 anys de vida, ara la taula renova amb la incorporació de la mobilitat i amb la voluntat d'entomar plantejaments i projectes de futur de manera conjunta.
Escoltem l'Enric Pérez, és conseller per al Pacte Comarcal d'Infraestructures.
La comarca necessita infraestructures modernes, ja sigui en l'àmbit viari, en l'àmbit ferroviari, també en les telecomunicacions, i que això ens ha de permetre, doncs, entomar uns plantejaments de futur per una mobilitat sostenible, fient, eficient i fiable, que bé, doncs, situïn el Ripollès amb una bona intercomunicació amb les comarques veïnes, en la mateixa comarca i també, sobretot, doncs, cap a àrees més metropolitanes, ja sigui Barcelona, o sigui també Girona.
Encara mobilitat, als ripollesos i ripolleses que necessitin accedir al barri vell amb els seus cotxes ja poden passar a recollir el distintiu a la policia local.
L'Ajuntament ho ha dividit en quatre categories: resident, garatge, industrial i comerç. A banda, hi ha una categoria extra que comprèn els vehicles de càrrega i descàrrega, però aquests no llueixen adhesiu.
Escoltem en Joan Pujol, és agent de la policia municipal.
El resident, com fins ara funcionava, és un mínim de 3 minuts fins un màxim d'una hora. El garatge podrà accedir durant 24 hores al dia, sí, perquè evidentment té un garatge a l'interior del poble. Després els industrials, que sobretot es fa per la gent que té permisos d'obres i que té un principi o final d'obra. Aquí quedarà precisament estipulat tant a l'inici com al final de l'obra pertinent. I després està el comerç, que té el mateix nivell que el resident. O sigui, és 3 minuts mínim, una hora màxim.
La cadira Joeleta permetrà a persones amb mobilitat reduïda visitar espais naturals de la Garrotxa.
Això serà possible gràcies a la implicació de voluntaris que amb un mínim de grups de dos mouran les cadires i així visitaran els espais naturals de la zona volcànica de la Garrotxa i l'Alta Garrotxa. Des de la direcció d'ambdós espais també s'està estudiant com millorar l'accessibilitat per a persones amb mobilitat reduïda.
Escoltem la coordinadora de Creu Roja Garrotxa, Laia Vilanova.
Va néixer a França i té unes característiques determinades que fan que, doncs, puguin accedir en espais naturals, sobretot, doncs, una cadira tradicional de dos rodes no podria anar, no? Té una sola roda, necessitem com a mínim dos persones per portar-la, però els equips seran de quatre per donar més seguretat i estabilitat. I podem, doncs, accedir en camins on hi ha alguns sots, on hi ha, doncs, algunes dificultats tècniques que una cadira tradicional no existeix.
Ha baixat la temperatura.
Bueno, ha entrat de sobte, clar, que és que aquí en aquest país tenim una temperatura que tan aviat passa de l'hivern a l'estiu com de l'estiu a l'hivern, primavera i tardor no en tenim. Mira, fa 4 dies que no me n'he curta com aquell.
No tothom es pot permetre el luxe de tenir engegada la calefacció, per això Creu Roja ajuda només al Ripollès a més de 110 famílies en situació de pobresa energètica. Des de l'entitat asseguren que una gran part, tot i treballar, no poden fer front a les factures energètiques. Ho repassarem. Abans del 2028, Beget disposarà de fibra òptica, així ho ha assegurat la Diputació de Girona.
Aprofitant les obres de millora de la GIB-5221, es passarà la xarxa per la via permetent al nucli disposar d'una connectivitat efectiva. El consistori Camprodoní celebra la inversió superior al milió d'euros per desencallar un projecte que porta cua des de fa anys.
L'alcalde de Camprodon és Xavier Guitart.
Aquesta primera instal·lació de fibra òptica ja fa uns anys de la Generalitat de Catalunya per les carreteres de la Generalitat i teníem dos problemes, no? El primer problema que eren carreteres de Diputació de Girona, a les quals no es va poder passar la fira de Gene perquè eren de titularitat Diputació, i les de l'Estat, tampoc ens deixen passar la fibra òptica. En aquest cas sí que dic que hi ha hagut un avenç molt gran, no? Que la Diputació de Girona ha apostat per la fibra òptica i per tant ha apostat per fer passar la fibra òptica per les seves carreteres i en aquest cas ens ha tocat i estem molt agraïts, no? Que ens hagi tocat que la fibra pugui arribar fins a Beget.
Són les 8 i 9, més de 6.000 persones visiten la Fira Orígens d'aquest cap de setmana.
El consum mitjà del visitant ha pujat fins a situar-se sobre els 55 euros. La regidora de Comerç remarca el valor afegit que dona la Fira no només oferint producte proper i de qualitat, sinó fent un lligam directament amb el món culinari.
I probablement també afegir que aquest binomi entre el sector primari, el pagès i el culiner ha donat una gran resposta, però sobretot per part del visitant i sobretot també la satisfacció que tenen el mateix sector primari com els mateixos cuiners en aquest cas.
I després d'Orígens, Olot arrenca la campanya de Nadal amb la gran festa d'encesa dels llums.
Aquest esdeveniment tindrà lloc divendres al vespre i té l'objectiu de dinamitzar des del principi la campanya nadalenca. Hi haurà compte enrere per l'encesa, música a càrrec de les que faltaven i tastets gastronòmics arreu dels restaurants i locals de la plaça Major.
Anem als esports. La Unió Esportiva Olot puntua al Narcís Sala i acaba empatant a un.
L'equip de Roger Vidal s'avança a la primera meitat amb gol de Marc Mas, però encaixa l'empat del Sant Andreu a 10 minuts pel final. Una jugada personal d'Alexis ha acabat tombant la bona defensa dels olotins. Aquest és el tercer empat consecutiu d'un Olot que ara s'acosta a un punt del descens directe. El play-off descens és a 3 punts.
Aquest cap de setmana Roger Vidal no podia estar a la zona dels entrenadors per una qüestió provocada per la sanció que li va caure en l'últim partit. Mentre tant, qui parla ara és Marc en Rovirola, que és el primer entrenador de l'Olot.
Sí, sí, el que, bueno, després d'això, de venir tantes jornades sense marcar gol, inclús la setmana parada, buscàvem que volíem simplement mantenir el que estàvem fent coses molt ben fetes, però buscar aquest punt de verticalitat, no?, i poder amb un joc una mica, un punt més directe, no?, per buscar aquestes segones jugades a partir del salt dels seus centrals, doncs ens hem trobat amb un parell de jugades bones.
El Camprodon confirma el seu domini en els derbis després d'imposar-se per un 3-0 a la Badesenc en un duel especialment intens al Ripollès.
Aquesta victòria posiciona els jugadors camprodonins a la segona posició del grup tercer de Tercera Catalana i a només 2 punts del Besalú, que és l'actual líder.
El tècnic del Camprodon és Manel Puigverd.
No, jo penso que realment un partit l'hem portat una miqueta on ens interessava a nosaltres, vull dir, en certa manera ells han fet un bloc mig, ens han esperat una miqueta, i quan iniciàvem la filtració entre línies, doncs ells feien la pressió. Si bé a la primera part hem tingut alguna arribada, potser no hem acabat de profundir massa, tot i així hem tingut un parell de tres de molt clares. Però penso que la segona part, l'equip, al marcar el primer, doncs, bueno, s'ha estabilitzat una miqueta més.
L'hoquei Olot també canvia de tornes, aconsegueix els primers 3 punts de la temporada després de la victòria a la pista de l'Sporting Alcoi per 1-3.
Els de Miqui Ràfols es van avançar amb gol de Niol Mangas i, tot i l'empat dels locals, van aconseguir tancar el marcador amb gols de Ferran Segrest i Joel Pagès. Tot i la victòria, l'hoquei Olot segueix últim i aquest cap de setmana rebrà la visita del segon, que és el Palafrugell.
Miqui Ràfols valora la victòria.
El que ens tocava era seguir treballant i esperar, doncs, que les coses donguessin per aconseguir aquests 3 punts. Teníem moltes ganes, ens havíem marcat aquest partit com un partit molt important, perquè està clar que aquest any la nostra zona de la classificació és la part de baix. Pensem que l'Sporting Alcoi pot ser un dels rivals que estigui en aquesta zona i aquests punts són més que 3 punts.
Garrotxa Activa, l'assessoria d'Olot i la Garrotxa, especialitzada en temes fiscals, laborals i mercantils per a pimes, autònoms i particulars.
A més, som administradors de finques col·legiats i agents de la propietat immobiliària.
Si necessiteu un assessor, Garrotxa Activa és la millor opció.
Truca'ns al 972 27 51 12 o visita'ns a l'Avinguda Sant Jordi 166 d'Olot i sempre a garrotxaactiva.cat.
Garrotxa Activa, professionals al teu servei.
Centenars de persones acomiaden Santi Reixac en un funeral multitudinari celebrat a l'església de Sant Josep Obrer de la Canya. Veïns de la Vall de Bianya, tots els regidors de l'Ajuntament, tots els alcaldes i portaveus polítics de la comarca i representants del Parlament de Catalunya han participat en un acte especialment emotiu. Moltes persones l'han seguit des de la plaça de l'església perquè l'espai ha quedat petit per acomiadar l'alcalde de la Vall de Bianya i president del Consell Comarcal de la Garrotxa.
L'església de Sant Josep Obrer de la Canya ha estat el lloc escollit per celebrar els funerals per a Santi Reixac. No era el lloc que hagués escollit Santi Reixac, però era l'espai que podia acollir el volum de gent que s'esperava després de la mort sobtada divendres del president del Consell Comarcal de la Garrotxa i alcalde del municipi. Una hora abans que comencés l'acte, l'església ja era plena i moltes persones han seguit la cerimònia des de fora, on ja hi havia muntat un equip de megafonia. Tant en l'homilia com en el torn de parlaments, tothom ha coincidit a destacar el to sempre positiu i constructiu de Santi Reixac i la seva capacitat d'unir sensibilitats i opinions contraposades. Un polític fet a si mateix, dels que ja no en queden i que tractava de la mateixa manera el veí del poble que aconsellés. Els regidors de l'Ajuntament han pujat a l'altar per acomiadar-se de l'home que els ha donat tota la seva confiança en la gestió municipal. Agafant però les seves com hi som tots els que hi hem de ser o tot anirà bé, s'han acomiadat del seu líder. També ho han fet els vicepresidents del Consell Comarcal de la Garrotxa, els quals han destacat la gran visió comarcalista que tenia el president i la gran capacitat de diàleg. A l'enterrament també hi ha assistit figures destacades de Junts i el president del Parlament de Catalunya, Josep Rull, especialment emocionat. La família ha agraït les mostres de suport rebudes de totes bandes durant tot el cap de setmana. Amb els funerals s'han acabat també els 3 dies de dol oficial que divendres es van detectar a la comarca. A la sortida del funeral, la multitud rebia les despulles de Santi Reixac i a la família amb aplaudiments.
Santi Reixac deixa una gran empremta i un gran buit en la política local i comarcal. Divendres de matinada moria a causa d'un infart a l'edat de 69 anys. Ara tocarà buscar un relleu a l'alcaldia de la Vall de Bianya i també a la presidència del Consell. Tothom coincideix a dir que no serà fàcil perquè Reixac deixa un llegat i una manera de fer molt particular. Aquesta setmana s'havien convocat plens a dues bandes que s'haurà de veure si finalment es mantenen i en quines condicions es fan. En les dues corporacions suposarà la incorporació d'un nou membre en la sessió plenària i a la posterior elecció del nou alcalde de la Vall de Bianya i del nou president del Consell Comarcal de la Garrotxa.
5 minuts més.
D'altra banda, Ernest Lluch continua més viu que mai a la memòria de les persones. És un dels missatges més repetits aquest any en què es compleixen 25 anys del seu assassinat a mans de la banda terrorista ETA.
Durant tot l'any s'han celebrat arreu del país diversos actes en record al ministre socialista Ernest Lluch. El 25 aniversari de la seva mort no ha passat desapercebut i Maià de Montcal ha estat un any més una parada obligada. A la Garrotxa, Lluch hi va establir la seva segona residència, fusionant-se com un veí més del poble entregat a totes les seves activitats i necessitats. Des de la seva mort, cada any s'ha fet una ofrena floral i s'ha recordat el seu llegat al cementiri de Maià, on hi ha assistit la plana major del PSC. Aquest any ha estat especial. La seva filla, Eulàlia, recorda com un quart de segle després, el record del seu pare és més viu que mai.
Durant 25 anys hem rebut constants mostres de carinyo, de respecte, d'amor, d'admiració. I aquest any, el 25è aniversari, això ha sigut multiplicat per 1.000. És de molt agrair que aquests 25 anys la gent l'estigui recordant encara i sembla ser, bueno, sembla, a mi la sensació és que no passa, que no s'esvaeix el seu record, que fa 25 anys i la gent segueix abocant-s'hi a ell, segueix plorant-lo. Quan jo em trobo gent pel carrer que em reconeixen o que els arriba a dir mira, aquella senyora és la filla d'Ernest Lluch, se m'acosten i ploren.
Preguntada sobre com li agradaria que recordés el seu pare, Eulàlia Lluch diu que com una persona entregada als altres i posa d'exemple el llegat polític que va deixar.
Com aquell polític, economista, professor, malhomen, culer, com una persona polièdrica, que tot el que va fer ho va fer amb la millor de les intencions. I el que va intentar va ser ajudar a tothom. Una de les mostres més grans de la seva voluntat d'ajudar a la gent és la Llei General de Sanitat. L'any que ve es farà el 40è aniversari, una llei que englobava tothom, on tothom era igual, i ell considerava que la gent havia de tenir uns mínims coberts i va lluitar per això. Llavors, com una bona persona que va intentar fer el que va poder per ajudar la societat a la que vivia.
Els actes de record Ernest Lluch a la Garrotxa van començar el 3 d'octubre a l'Orfeó Popular Olotí amb una conferència de la consellera de Sanitat sobre la Llei de Salut Universal impulsada pel ministre socialista. Hi ha hagut xerrades, trobades, la tradicional ofrena floral al cementiri de Maià i tot tipus d'activitats a tot l'estat per reivindicar un dels polítics més importants del segle XX.
Canviem ara totalment de qüestió, parlem ara de l'àmbit agrari, perquè les explotacions petites de gallines estan preocupades per l'augment de preu arran del confinament imposat pel Ministeri. No és la primera vegada que a casa nostra es viu una situació d'aquest tipus.
Hem parlat amb en Gerard, que té més d'un miler de gallines a Ridaura. Creu que la puja de preus l'estan provocant també les grans distribuïdores que es nodreixen de gallines que ja viuen tot l'any a espais interiors i que, per tant, considera que amb aquesta problemàtica no haurien de baixar la producció.
I ha parlat en Gerard Puigdemont.
El Ministeri d'Agricultura, Pesca i Alimentació va obligar fa uns dies a confinar l'aviram que viu a l'aire lliure davant l'augment de brots de grip aviària en granges d'arreu d'Europa, inclosos alguns casos arreu de l'estat espanyol, especialment a Castella i Lleó. Dijous passat a la península Ibèrica es va detectar primer cas de mamífer mort per aquesta malaltia, concretament una guineu a l'Aragó. No és la primera vegada que des del govern prenen aquesta decisió per prevenir l'expansió de la malaltia. El fet de tenir tancades però les gallines preocupa aquells que tenen explotacions d'aquest tipus de bestiar. Gerard Milian és propietari d'Ous d'Aura.
El que passa principalment és que, clar, un animal que està acostumat pues, a sortir a l'exterior, a desenvolupar-se d'una manera, pues, li canvies completament els hàbits i s'estressa, i això pues, porta unes conseqüències que normalment pues, són picatges, acaben picant-se entre elles com a símptoma, com a causa de l'estrès, inclús pot haver-hi canibalisme i fins i tot mortalitat. I això, evidentment, doncs, acaba repercutint en la posta i notem una baixada de posta. Per tant, menys ous cada dia, menys venda que podem fer i una disminució dels nostres ingressos.
En Gerard té més de 1.000 gallines censades que aquests dies viuen tancades al corral. Aquest responsable d'explotació a Ridaura li preocupa també l'augment de preus que ja està venent al mercat i que pot afectar, diu, a les explotacions petites com la seva.
Pel tema de preus sí que s'ha disparat molt, vull dir, tothom m'està dient que els altres distribuïdors, doncs, els hi han pujat preu, vas al supermercat, el preu de la dotzena és més car. Jo a dia d'avui encara no he pujat preu, no, bueno, al final crec que tot això és una mica un mercat especulatiu, vull dir, la gent juga a especular, juga amb aquestes pors, amb aquestes històries, aprofiten per pujar preus. Jo de moment no ho he fet, normalment ho faig a 1 de gener, continuo ferm en fer-ho a 1 de gener, que és quan sol pujar preu, i ja està. Però sí que és veritat que ha repercutit molt amb el preu de la dotzena i sembla ser que ha d'anar pujant, vull dir que no sé on acabarà el preu de la dotzena d'ous.
Crítica sobretot que pugin preus aquells que agafen ous de gallines que normalment ja viuen en espais interiors.
9 minuts i ens plantem ja al punt exacte de 9:15 del matí. Obrim ara la carpeta de la mobilitat perquè el ple del Consell Comarcal del Ripollès aprova la nova taula comarcal d'infraestructures i mobilitat.
Amb 16 anys de vida, ara la taula renova amb la incorporació de la mobilitat i amb la voluntat de tomar plantejaments i projectes de futur de manera conjunta.
És una crònica de Marc Roura.
El mes de novembre del 2009, el Consell Comarcal del Ripollès va crear un pacte comarcal per a les infraestructures amb la voluntat d'establir un diagnòstic unitari sobre la situació de les infraestructures al Ripollès i que el pacte esdevingués una eina per agilitzar les necessitats. 16 anys després, el ple del Consell ha aprovat aquest dimecres la nova taula comarcal d'infraestructures i mobilitat, amb la voluntat d'impulsar els dos àmbits i entomar plantejaments de futur. En parla el conseller del Pacte Comarcal d'Infraestructures, Enric Pérez.
La comarca necessita infraestructures modernes, ja sigui en l'àmbit viari, en l'àmbit ferroviari, també en les telecomunicacions, i que això ens ha de permetre, doncs, entomar uns plantejaments de futur per una mobilitat sostenible, eficient i fiable, que bé, doncs, situïn el Ripollès amb una bona intercomunicació amb les comarques veïnes, en la mateixa comarca i també, sobretot, doncs, cap a àrees més metropolitanes, ja sigui Barcelona o sigui també Girona.
Tot i les millores des del darrer mandat, la comissió de la taula es reunia sense planificació. Ara els consellers responsables afirmen que volen reunir-se periòdicament per fer debat intern.
Sí, una mica fins ara, doncs, aquesta comissió, aquesta taula s'havia reunit doncs, sense tenir-ho, doncs, amb una configuració i una planificació. En aquest cas, doncs, hem considerat que 3 vegades a l'any poder, doncs, fer una sessió d'aquesta taula seria convenient. Evidentment, doncs, en funció dels temes a tractar, es podran convidar persones, ja siguin expertes o càrrecs públics o polítics que tinguin responsabilitats en la matèria.
En la renovació de la taula s'ha incorporat l'apartat de mobilitat, un àmbit molt dinàmic i que requereix de millores constants. Algunes de les propostes que estan sobre la taula són la variant de Ripoll i la collada de Toses, però la taula també vol debatre tant temes importants com accions més petites. En parla el conseller de Planificació Territorial, Sergi Albric.
Creiem que és bo, doncs, que hi hagi aquest espai de debat en l'àmbit de la mobilitat, doncs, perquè malgrat aquesta millora que hem tingut els últims 2 anys, doncs, aquest dinamisme fa que, doncs, que haguem d'estar, doncs, pendents de fer reclamacions, peticions de millora i que encara ens queden àmbits, doncs, doncs, per millorar. I per tant, per no duplicar i per no crear més espais, doncs, de debat i que per tant això ocupa temps a les persones, doncs, aprofitant la taula d'infraestructures, incorporem tota la part de mobilitat. Bé, jo crec que el que ha de servir la taula és perquè es puguin debatre les grans infraestructures de país que potser, o de comarca, que no es poden resoldre d'un dia per l'altre, que per tant és que poden traspassar governs i que per tant s'ha de debatre, tot s'ha de poder debatre, i també aquelles accions més petites, doncs, que pugui afectar a 2 o 3 municipis i que sigui la freqüència, doncs, d'horària d'una línia de bus. Qualsevol acció que representi una millora i que afecti diversos ajuntaments o municipis de la comarca, doncs, és el que s'ha de poder debatre en aquesta taula.
Des de la taula comarcal d'infraestructures i mobilitat també es buscaran consensos entre alcaldes i alcaldesses obertes perquè tothom tingui accés a la informació i es puguin treballar conjuntament les accions comarcals.
I ja que parlem de mobilitat, molta atenció perquè els ripollesos i ripolleses que necessitin accedir al barri vell amb els seus vehicles ja poden passar a recollir el distintiu a la policia municipal.
L'Ajuntament ho ha dividit en quatre categories: resident, garatge, industrial i comerç. A banda, hi ha una categoria extra que comprèn els vehicles de càrrega i descàrrega, però aquests no necessiten adhesiu.
Ens ho explica en Martí Palau.
Des d'aquesta setmana ja estan disponibles els distintius d'accés al barri vell de Ripoll per a vehicles autoritzats. Hi ha quatre tipus de targetes diferents: resident, garatge, comerç i industrial. Cada adhesiu està diferenciat per colors i faciliten la ràpida identificació dels vehicles que tenen permís per entrar a la zona per a vianants. Segons la categoria a la qual pertany el cotxe, hi ha unes normes diferents. Parla Joan Pujol, agent de la policia local de Ripoll.
El resident, com fins ara funcionava, és un mínim de 3 minuts fins a un màxim d'una hora. El garatge podrà accedir durant 24 hores al dia, sí, perquè evidentment té un garatge a l'interior del poble. Després els industrials, que sobretot es fa per la gent que té permisos d'obres i que té un principi i final d'obra. Aquí quedarà precisament estipulat tant a l'inici com al final de l'obra pertinent. I després està el comerç, que té el mateix nivell que el resident. O sigui, és 3 minuts mínim, una hora màxim.
És important destacar el temps mínim de 3 minuts, perquè l'Ajuntament vol evitar que els cotxes facin drecera per saltar-se en busos o anar més de pressa. D'altra banda, hi ha una cinquena categoria, la dels vehicles de càrrega i descàrrega, els quals no se'ls dona un distintiu perquè són flotes molt grans que canvien constantment, però sí que registren les matrícules i les càmeres fan el corresponent seguiment segons la normativa. Els ripollesos i ripolleses que vulguin passar a recollir el seu distintiu poden fer-ho el dimarts i dijous de 8 a 1 a la policia local.
Florenci Cos, aigua, clima i gas. Volem que estiguis bé a casa tot l'any. Som especialistes en descalcificadors, sistemes d'osmosi i en la nova tecnologia de mineralització d'aigua. Instal·lem equips de climatització domèstica amb la millor eficiència i rendiment. Portem el gas fins a la teva caldera. També treballem per hoteleria i restauració. Florenci Cos, aigua, clima i gas. Per fer-te la vida més còmoda.
Escolteu els 5 minuts més, fem una pausa per la publicitat i tornem de seguida.
Vols venir a menjar els canelons de l'àvia el 27 de desembre?
Tinc plans.
I el 30?
També.
Carai, que ocupada.
Molt. M'he assabentat que Olot fan un munt d'activitats durant tot el Nadal. Pastorets, tallers familiars, la cagada del tió, concerts, quines, pista de gel, campament reial i cavalcada. Gairebé tot gratuït. T'apuntes?
Olot, temps de Nadal. Més informació a descobreixolot.cat.
Ja has provat el Clic.cat de la Garrotxa? El Clic.cat és un transport públic a demanda que permet moure't com si ho fessis amb el teu cotxe particular. Amb parada als 100 nuclis de la Vall d'en Bas, les preses Bertallà, Tenridaura i Olot, incloent l'estació i l'hospital. Baixa't l'app Nemi, el teu smartphone, registra't amb les teves dades i comença a viatjar. 6 viatges d'anada i 6 de tornada, repartits entre les 7 del matí i les 9 del vespre. 30 parades que faciliten l'accés al transport públic de forma digital i flexible. Més info a teisa-bus.com o al telèfon 972-260196. Teisa, som elèctrics, som futur.
Curós Espigoler, corredoria d'assegurances. Més de 50 anys al seu servei.
Garantint la seva tranquil·litat i la de tota la família.
Especialitzada en l'assessorament d'empreses i particulars.
Sempre amb la màxima dedicació en la tramitació i resolució dels seus sinistres.
Defensant els seus interessos davant les companyies d'assegurances.
Ens trobarà a Torroella de Montgrí, Banyoles, Les Planes d'Hostoles, a Olot, al carrer Mulleres número 11, primer, i a curosespigoler.cat. Velocitat, reflexos i espectacle. Aquesta setmana el Club Tenis Taula Olot Cap de Vilapermar juga a casa contra el Club Tenis Taula Hospitalet. Vine al pavelló aquest divendres a partir de 2:15 de la tarda i vibra amb cada punt i anima els nostres jugadors. Som passió, som energia, som Olot. Club Tenis Taula Olot Cap de Vilapermar. Junts fem gran l'esport.
La vida és imprevisible, però la teva tranquil·litat no ha de ser-ho. A Ponset Consultors t'oferim assegurances de vida adaptades a les teves necessitats. Protegeix el que més estimes amb un servei professional i personalitzat, amb l'assessorament de qui millor et coneix. No deixis res a l'atzar. Contacta'ns avui mateix i assegura el teu benestar. Ponset Consultors d'Assegurances, Assegurances Occident. A Olot, al carrer Notari Clusells 2 i a Ripoll, al carrer Progrés 1. Telèfon 972 26 67 12.
Problemes amb la teva maquinària de jardí? A Taller Sagrés hi trobaràs motoserres, desbrossadores, bufadors, biotrituradores, totes les màquines i tots els complements que necessites. Aquesta temporada vine a descobrir la gamma de motoserres a bateria de Husqvarna. Aprofita els descomptes de la nova campanya de tardor. I et recordem que fer la revisió anual de les teves màquines et permetrà treure'ls al màxim rendiment. Taller Sagrés, centre oficial Husqvarna d'Olot, a la Ronda Fluvià 100.
Garrotxa Activa us ofereix els titulars de la jornada.
Són 9:15 del matí, ens posem al dia. Si ara mateix us acabeu d'incorporar a la nostra antena, heu de saber que avui el dia va de tots aquests continguts. Centenars de persones acomiaden Santi Reixac en un funeral multitudinari celebrat a l'església de Sant Josep Obrer de la Canya.
Amb veïns de la Vall de Bianya, tots els regidors de l'Ajuntament, tots els alcaldes i portaveus polítics de la comarca i representants del Parlament de Catalunya han participat en un acte especialment emotiu. Moltes persones l'han seguit des de la plaça de l'església perquè l'espai ha quedat petit per acomiadar l'alcalde de la Vall de Bianya i president del Consell Comarcal de la Garrotxa.
Ara s'obre un període en el qual s'haurà de buscar el seu substitut tant a l'Ajuntament de la Vall de Bianya com també a la presidència del Consell Comarcal. Ernest Lluch continua més viu que mai a la memòria de les persones.
És un dels missatges més repetits aquest any en què es compleixen 25 anys del seu assassinat a mans de la banda terrorista ETA. Aquest diumenge ha tingut lloc l'acte de record a Maià de Montcal, on va establir-hi la seva segona residència i on la família socialista s'hi reuneix cada any per recordar-lo.
Escoltem la seva família, en concret la seva filla, l'Eulàlia.
Durant 25 anys hem rebut constants mostres de carinyo, de respecte, d'amor, d'admiració. I aquest any, el 25è aniversari, això ha sigut multiplicat per 1.000. És de molt agrair que aquests 25 anys la gent l'estigui recordant encara, i sembla ser, bueno, sembla, a mi la sensació és que no passa, que no s'esvaeix el seu record, que fa 25 anys i la gent segueix abocant-s'hi a ell, segueix plorant-lo. Quan jo em trobo gent pel carrer que em reconeixen o que els arriba a dir mira, aquella senyora és la filla d'Ernest Lluch, se m'acosten i ploren.
Les explotacions petites de gallines estan molt preocupades per l'augment del preu arran del confinament imposat pel Ministeri.
És la primera vegada que a casa nostra es viu una situació d'aquest tipus. Hem parlat amb en Gerard, que té més d'un miler de gallines a Ridaura. Creu que la pujada de preus l'estan provocant també les grans distribuïdores que es nodreixen de gallines que ja viuen tot l'any a espais interiors i que per tant, considera que amb aquesta problemàtica no haurien de baixar la producció.
Escoltem el propietari d'Ous d'Aura i Sant Gerard Milian.
El que passa principalment és que, clar, un animal que està acostumat, pues, a sortir a l'exterior, a desenvolupar-se d'una manera, pues, li canvies completament els hàbits i s'estressa. I això, pues, porta unes conseqüències que normalment, pues, són picatges, acaben picant-se entre elles com a símptoma, com a causa de l'estrès. Inclús pot haver-hi canibalisme i fins i tot mortalitat.
Són les 8:32, el ple del Consell Comarcal del Ripollès dona llum verd a la nova taula comarcal d'infraestructures i mobilitat.
Amb 16 anys de vida, la taula renova amb la incorporació de la mobilitat i amb la voluntat d'entomar plantejaments i projectes de futur de manera conjunta.
Escoltem Enric Pérez, és conseller per al Pacte Comarcal d'Infraestructures.
La comarca necessita infraestructures modernes, ja sigui en l'àmbit viari, en l'àmbit ferroviari, també en les telecomunicacions, i que això ens ha de permetre, doncs, entomar uns plantejaments de futur per una mobilitat sostenible, eficient i fiable, que bé, doncs, situïn el Ripollès amb una bona intercomunicació amb les comarques veïnes, en la mateixa comarca i també, sobretot, doncs, cap a àrees més metropolitanes, ja sigui Barcelona o sigui també Girona.
Els veïns de Ripoll que necessitin entrar al casc antic amb els seus vehicles ja poden passar a recollir el distintiu a la policia municipal.
L'Ajuntament ho ha dividit en 4 categoria: resident, garatge, indústria i comerç. A banda, hi ha una categoria extra que comprèn els vehicles de càrrega i descàrrega, però aquests no llueixen adhesiu.
Escoltem la gent de la policia local de Ripoll, Joan Pujol.
El resident, com fins ara funcionava, és un mínim de 3 minuts fins un màxim d'una hora. El garatge podrà accedir durant 24 hores al dia, sí, perquè evidentment té un garatge a l'interior del poble. Després els industrials, que sobretot es fa per la gent que té permisos d'obres i que té un principi i final d'obra. Aquí quedarà precisament estipulat tant a l'inici com al final de l'obra pertinent. I després està el comerç, que té el mateix nivell que el resident. O sigui, és 3 minuts mínim, una hora màxim.
Parlem de mobilitat, però ara des d'una altra perspectiva, perquè la cadira Joelet permetrà a persones amb mobilitat reduïda visitar espais naturals de la Garrotxa.
Això serà possible gràcies a la implicació de voluntaris que amb un mínim de grups de dos mouran les cadires i així podran visitar els espais naturals de la zona volcànica de la Garrotxa i l'Alta Garrotxa. Des de la direcció d'ambdós espais també s'està estudiant com millorar l'accessibilitat per a persones amb mobilitat reduïda.
Escoltem la Laia Vilanova, és la coordinadora de Creu Roja Garrotxa.
Va néixer a França i té unes característiques determinades que fan que doncs, puguin accedir en espais naturals, sobretot doncs, una cadira tradicional de dos rodes no podria anar, no? Té una sola roda, necessitem com a mínim dos persones per portar-la, però els equips seran de quatre per donar més seguretat i estabilitat. I podem doncs, accedir en camins on hi ha alguns sots, on hi ha doncs, algunes dificultats tècniques que una cadira tradicional no existeix.
Per cert que fa fred i això es nota.
Bueno, ha entrat de sobte, clar, és que aquí en aquest país tenim una temperatura que tan aviat passa de l'hivern a l'estiu com de l'estiu a l'hivern.
I no tothom pot pagar les factures energètiques. Per això Creu Roja ajuda només als ripollès a més de 110 famílies en situació de vulnerabilitat. Des de l'entitat asseguren que una gran part, tot i treballar, no poden fer front a les factures. Us ho explicarem. El que hem sabut és que abans del 2028 Beget disposarà de fibra òptica. Ho ha assegurat la Diputació de Girona.
Aprofitant les obres de millora de la GIB-5221, es passarà a la xarxa per la via permetent al nucli disposar d'una una activitat efectiva. El consistori Camprodoní celebra la inversió superior al 1.000 euros per desencallar un projecte que porta cua des de fa anys.
Escoltem l'alcalde Xavi Guitart.
La primera instal·lació de fibra òptica ja fa uns anys de la Generalitat de Catalunya per les carreteres de la Generalitat i teníem dos problemes, no? El primer problema que eren carreteres de Diputació de Girona a les quals no es va poder passar la fibra de Gene perquè eren de titularitat Diputació i les de l'Estat tampoc ens deixen passar la fibra òptica. En aquest cas sí que dic que hi ha hagut un avenç molt gran, no? Que la Diputació de Girona ha apostat per la fibra òptica i per tant ha apostat per fer passar la fibra òptica per les seves carreteres i en aquest cas ens ha tocat i estem molt agraïts, no?, que ens hagi tocat que la fibra pugui arribar fins a Beget.
Més de 6.000 persones visiten la Fira Orígens d'aquest cap de setmana. El consum mitjà del visitant ha pujat fins a col·locar-se sobre els 55 euros.
La regidora de Comerç remarca el valor afegit que dona la Fira no només oferint producte proper i de qualitat, sinó fent un lligam directament amb el món culinari.
I probablement també afegir que aquest binomi entre el sector primari, el pagès i el culiner ha donat una gran resposta, però sobretot per part del visitant i sobretot també la satisfacció que tenen el mateix sector primari com els mateixos cuiners en aquest cas.
Per cert, Colot arrenca la campanya de Nadal amb la gran festa d'encesa de llums prevista per aquest proper divendres.
Doncs sí, aquest esdeveniment tindrà lloc el proper divendres al vespre i té l'objectiu de dinamitzar des del principi la campanya nadalenca. Hi haurà un compte enrere per l'encesa, també música càrrec de les que faltaven i tastets gastronòmics arreu dels restaurants i locals de la plaça Major.
Temps ara pels esports. L'Olot puntua al Narcís Sala i empat a 1.
L'equip de Roger Vidal s'avança a la primera meitat amb un gol de Marc Mas, però encaixa l'empat del Sant Andreu a 10 minuts per al final. Una jugada personal d'Alexis ha acabat tombant la bona defensa dels olodins. Aquest és el tercer empat consecutiu d'un Olot que ara s'acosta un punt del descens. El playoff descens és a 3 punts.
Roger Vidal ahir no va poder ser al partit per sanció, però parlava el primer entrenador. És en Marc Rovirola.
Sí, sí, el que, bueno, després d'això, de venir tantes jornades sense marcar gol, inclús la setmana parada, buscàvem que volíem simplement mantenir el que estàvem fent coses molt ben fetes, però buscar aquest punt de verticalitat, no? I poder, amb un joc una mica, un punt més directe, no?, per buscar aquestes segones jugades a partir del salt dels seus centrals, doncs ens hem trobat amb un parell de jugades bones.
I encara en futbol, el Camprodon confirma el seu domini en els derbis després d'imposar-se per un 3-0 a l'Abadesenc en un duel especialment intens.
Aquesta victòria posiciona els jugadors camprodonins a la segona posició del grup tercer de tercera catalana i només 2 punts del Besalú, que és l'actual líder.
El tècnic del Camprodon és Manel Puigverd.
Bueno, jo penso que realment un partit l'hem portat una miqueta on ens interessava a nosaltres, vull dir, en certa manera ells han fet un bloc mig, ens han esperat una miqueta, i quan iniciàvem la filtració entre línies, doncs ells feien la pressió. Si bé en la primera part hem tingut alguna arribada, potser no hem acabat d'aprofundir massa, tot i així hem tingut un període de tres molt clares. Però penso que la segona part l'equip El mercat primer, doncs, bueno, s'ha estabilitzat una miqueta més.
L'hoquei Olot aconsegueix els primers 3 punts de la temporada després de la victòria a la pista de l'Sporting al Coi per 1-3.
Els de Miqui Ràfols es van avançar amb gol de Daniel Mangas i tot i l'empat dels locals van aconseguir tancar el marcador amb gol de Ferran Sacrest i Joel Pagès. Tot i la victòria, l'hoquei Olot segueix últim i aquest cap de setmana rebrà la visita del segon classificat, que és el Palafrugell.
Esteu escoltant els 5 minuts més, en falten 5 per 3, quarts de 9, de seguida, àrea de servei.
Garrotxa Activa, l'assessoria d'Olot i la Garrotxa especialitzada en temes fiscals, laborals i mercantils per a pimes, autònoms i particulars.
A més, som administradors de finques col·legiats i agents de la propietat immobiliària.
Si necessiteu un assessor, Garrotxa Activa és la millor opció.
Truca'ns al 972 27 51 12 o visita'ns a l'Avinguda Sant Jordi 166 d'Olot i sempre a garrotxaactiva.cat.
Garrotxa Activa, professionals al teu servei.
El temps... El temps que té interès especialment perquè sembla que la baixada de temperatures que vàrem experimentar la setmana passada ha de tornar, Dani Ramírez.
Hem deixat enrere la fred tan important d'aquest cap de setmana, temperatures encara i al matí força baixa, Sant Pere Pescador amb 2 sota 0, i avui s'ha recuperat de forma realment increïble perquè ha pujat uns 7 graus, mínima de 5 en aquest sector de la Costa Brava. També ha pujat 7 graus a Olot aquest cap de setmana, 3 sota 0. Doncs avui en tenim 4 de positius. En tenim 3 de positius a Olost, a Lluçanès. En tenim també 4 a Vic, una temperatura doncs fresca, però no tan freda com el cap de setmana. A Camprodon, el cap de setmana o ahir mateix, 5 sota 0. I avui 2 de positius. I en aquests moments 2 de positius també a Puigcerdà. Com a fredes d'alta muntanya, 3 sota 0 a la Tosa, quan el cap de setmana havíem arribat a 15 sota 0. Realment la situació doncs ha fet un tomb amb aquest front càlid que ens va passar ahir. I avui el cel mig ennuvolat, pràcticament no preveiem pluja, potser a la tarda, a la nit, alguna gota arribi a caure, molt poqueta cosa. No és una situació de pluja, és un dia de núvols i clarianes amb vent de ponent que ja està arribant a cops de 55 km per hora a la comarca d'Osona, per exemple, a Muntanyola. Aquest vent també a la nit es reforça una mica i demà i demà passat més, girant ja mestral i tramuntana, tant dimarts com dimecres, situació de nord, torna a venir un front, aquest front ve molt descafeinat, portarà molt poca pluja, demà doncs podria ploure o plovisquejar en punts al Pirineu, al nord de l'Empordà, cap a l'Albera, estem parlant d'un litre, dos litres, tres litres per metre quadrat i molt poca nevada al Pirineu, pràcticament doncs quatre volves o torb amb la tramuntana, bé, doncs baixant de cota demà de 1.200 cap a 800 metres. I les temperatures dimarts a la tarda baixaran en picat, torna l'ambient de ple hivern.
Diuen que el futur es fa des d'avui. I aquí, a la Garrotxa, ens agrada fer-lo entre tots. Amb la Guardiola Universal, cada acció que fas per una energia més neta i compartida, compta. A Bassols Energia volem premiar cada petit pas que fas per un futur més net i compartit. Compartir la teva energia, estalviar, comprar a prop de casa. I també el més important, cada any que estàs amb nosaltres, suma diners al teu compte fidelitat, perquè la confiança també té premi. Bassols Energia, d'aquí, com tu.
Temps ara per parlar encara de mobilitat, però des d'una altra perspectiva. La cadira Joelet permetrà a persones amb mobilitat reduïda visitar espais naturals de la Garrotxa. Això serà possible gràcies a la implicació de voluntaris, que amb un mínim de grups de 2 mouran les cadires i així podran visitar els espais naturals del Parc Natural de la Zona Volcànica de la Garrotxa i també de l'Alta Garrotxa, dues zones especialment complexes en aquest sentit. Des de la direcció d'ambdós espais també estan estudiant com millorar l'accessibilitat per persones amb mobilitat reduïda.
Creu Roja de la Garrotxa, el Consorci de l'Alta Garrotxa i el Parc Natural de la Zona Volcànica de la Garrotxa col·laboren per tirar endavant el projecte Passejant Sense Barreres. Aquesta iniciativa respon a una demanda de persones amb problemes de mobilitat que volen visitar els espais naturals que ofereix la nostra comarca. La coordinadora de Creu Roja de la Garrotxa, Laia Vilanova, explica com és la cadira que ho ha fet possible.
Va néixer a França i té unes característiques determinades que fan que doncs, puguin accedir en espais naturals natural, sobretot, doncs una cadira tradicional de dos rodes no podria anar, no? Té una sola roda, necessitem com a mínim dos persones per portar-la, però els equips seran de quatre per donar més seguretat i estabilitat. I podem doncs accedir en camins on hi ha alguns sots, on hi ha doncs algunes dificultats tècniques que una cadira tradicional no existeix.
Va ser el Parc Natural qui inicialment va posar en coneixement l'assistència d'aquestes cadires. Conjuntament amb el Consorci de l'Alta Garrotxa estan analitzant per millorar els accessos als espais. Per la directora del Consorci, Sara Sánchez.
I en aquests anàlisis estem mirant quin és el grau d'accessibilitat per diferents tipus de discapacitat, i en el cas de la cadira Jolet, segurament en algun punt es farà alguna intervenció, però la realitat és que amb cadira Jolet, si tens un grup de voluntaris que estan en forma, pues, depèn més dels voluntaris i del volum de voluntaris que tinguis, de la quantitat de voluntaris i de com estan en forma, que no tant del camí. Per tant, haurem d'anar veient les adaptacions que hem de fer, però per camins concrets i en funció de les necessitats que anem detectant.
Ara mateix hi ha planejats 3 itineraris en total pel Parc Natural de la Zona Volcànica de la Garrotxa i altres 3 a l'Alta Garrotxa per ser visitats amb la cadira Jolet.
Aquests dies fa molt fred i Creu Roja ha d'atendre a moltíssimes persones que no poden fer front a les factures energètiques. Creu Roja, només al Ripollès, perquè us en feu una idea, ajuda 110 famílies en situació de vulnerabilitat. Des de l'entitat asseguren que una gran part, tot i treballar, no poden fer front a aquests costos.
Després d'unes setmanes de novembre més marcades per l'estiuet de Sant Martí que per la neu alpí, sembla que el fred ha entrat de totes a la comarca del Ripollès. Així ho estem visquent tots, amb temperatures que han baixat força els termòmetres, i es preveu que continuï sent així al llarg dels pròxims dies. Amb l'entrada del fred, també és el moment de treure la roba d'abric dels armaris i començar a posar la calefacció, sobretot aquesta última, amb els efectes econòmics que comporta. Sortim al carrer, sortim a Can de Bano per demanar als seus veïns i veïnes com estan visquent aquests primers dies de fred i si recorden aquests mesos de novembre marcats per les temperatures sota zero.
Bueno, entrat de sota, clar, que és que aquí en aquest país tenim una temperatura que tan aviat passa de l'hivern a l'estiu com de l'estiu a l'hivern, primavera i tardor no en tenim. Mira, fa 4 dies que no m'ha ni curta, com aquell qui diu, i ara guaita. Aquesta nit a 4 sota 0, suposo, i demà a 6.
M'agrada el fred, no m'agrada la calor.
Bo, mira.
Ara, de moment, una mica malament.
Encara falten, quasi falta un mes per ser l'hivern, eh?
Sí, sí que feia abans, més. Començava abans, sí. El que passa que aquest any hi ha hagut més calor fins... Bueno, i diu que encara poder tornarà a pujar una miqueta, eh?
Però de fred abans em havia fet molt més i moltes nevades, eh?
Sí.
I ara...
Diu que poder nevarà també, eh?
Que no hi estem acostumats, jo i jo com estic. Bueno, aquí hem tingut temporada, o sigui, ha fet com cicles, que a vegades ja ha fet fred, a vegades no n'ha fet tant, però sempre nosaltres la tardor ens la saltem i anem del bon temps al fred.
Bé, deixem el fred i anem cap a Beget, perquè abans del 2028 disposarà de fibra òptica. Ho ha assegurat la Diputació de Girona. Aprofitant les obres de millora de la GIB-5221, es passarà la xarxa per la via, permetent al nucli disposar d'una connectivitat efectiva. El consistori Camprodoní celebra la inversió superior al 1 milió d'euros per desencallar un projecte històric.
La Diputació de Girona estendrà la fibra òptica a la carretera GIB-5221 a Beget i ho farà aprofitant les obres de millora d'aquesta via. L'estesa de la infraestructura de la xarxa es podrà tirar endavant gràcies al pressupost d'1.042.741 euros. L'Ajuntament de Camprodon celebra la millora, que més d'un avenç pel nucli suposarà desencallar un projecte que portava cua. Escoltem a l'alcalde de Camprodon, Xavier Guitart.
Aquesta primera instal·lació de fibra òptica ja fa uns anys de la Generalitat de Catalunya per les carreteres de la Generalitat, i teníem dos problemes, no? El primer problema, que eren carreteres de Diputació de Girona, a les quals no es va poder passar la fibra de Gene perquè eren de titularitat Diputació, i les de l'Estat tampoc ens deixen passar la fibra òptica. En aquest cas sí que dic que hi ha hagut un avenç molt gran, no? Que la Diputació de Girona ha apostat per la fibra òptica i per tant ha apostat per fer passar la fibra òptica per les seves carreteres, i en aquest cas ens ha tocat, i estem molt agraïts, no? Que ens hagi tocat que la fibra pugui arribar fins a Beget.
Aquestes obres s'han d'executar en els pròxims 3 anys amb data límit 2028.
Bueno, en principi tenen un procés de fer-ho fins al 2028, diria, Per tant, vol dir que en els pròxims 3 anys jo crec que hauran de fer, no?, mirar com lliguen totes aquestes obres de les carreteres de la Diputació. Pot ser que ens toqui molt aviat o que ens toqui, però segur que ens tocarà durant aquests 3 anys.
A la demarcació, prop de 90 dels 221 municipis tenen menys de 2.000 habitants. Tot i representar un 40% del total, aquests micropobles tenen un paper fonamental en la gestió del territori. La baixa densitat demogràfica i l'extensió geogràfica accentuen les dificultats de connectivitat, fet que converteix la fibra òptica en una eina imprescindible.
Més de 6.000 persones visiten la Fira Orígens d'aquest cap de setmana. El consum mitjà del visitant ha pujat fins a col·locar-se sobre els 55 euros. La regidora de Comerç remarca el valor afegit que dona la mostra, no només oferint producte proper i de qualitat, sinó fent un lligam directament amb el món culinari, Néstor.
Finalitza la 13a edició de la Fira Orígens. Fins a última hora han passat més de 6.000 persones pel recinte firal d'Olot. Els expositors valoren positivament enguany, ja que les vendes han sigut elevades. Fins i tot alguns paradors han esgotat inventari. La despesa mitjana per visitant ha augmentat respecte a altres anys, situant-se al voltant dels 55 euros. La regidora de Comerç i Turisme i Promoció de la ciutat, Gemma Canalies, creu que part del mèrit és de la connexió que la fira porta entre el món agrari i el culinari.
I probablement també afegir que aquest binomi entre el sector primari, el pagès i el culiner ha donat una gran resposta, però sobretot per part del visitant i sobretot també la satisfacció que tenen el mateix sector primari com els mateixos cuiners en aquest cas.
Canalies afegeix que les activitats complementàries durant el cap de setmana han funcionat.
Totes les activitats han estat complertes, tant les activitats que hi havia a l'aula de cuina com a l'aula TAS, totes aquestes han tingut una resposta excel·lent i s'ha complert tot l'aforament en aquest cas. També hi ha hagut molt bona resposta d'aquest nou espai, veieu que també s'ha augmentat l'espai de l'Orígens i ha fet que sobretot que les persones poguessin gaudir més de tota aquesta experiència gastronòmica.
La regidora també responsabilitza l'èxit de l'esdeveniment al moment del calendari on té lloc, perquè Nadal s'acosta i moltes persones i professionals aprofiten per tenir en compte les pròximes compres.
Temps ara pels esports. La Unió Esportiva Olot puntua el Narcís Sala. Resultat final 1-1. L'equip de Roger Vidal s'avança a la primera meitat amb un gol molt matiner de Marc Mas David Planella.
Feia 4 partits, 3 de Lliga i un de Copa Catalunya, que la Unió Esportiva Olot no veia porteria, i ahir, a l'escenari més complicat, el Narcís Sala va tornar a sucar. Per marcar s'ha de xutar i el gol va arribar gràcies a un xut de Mafeo des de la frontal de l'àrea que el porter Iñaki no va poder blocar. El refús va quedar a l'àrea petita, on hi havia Murri Marc Mas per empènyer la pilota al fons de la xarxa. L'ahir primer entrenador de l'Olot per l'ascensió de Roger Vidal, Marc Rovirola, diu que van intentar ser més verticals per retrobar-se amb el gol.
Sí, sí, el que, bueno, després d'això, de venir tantes jornades sense marcar gol, inclús la setmana paral·lada, buscàvem que volíem simplement mantenir el que estàvem fent coses molt ben fetes, però buscar aquest punt de verticalitat, no?, i poder, amb un joc una mica, un punt més directe, no?, per buscar aquestes segones jugades a partir del salt dels seus centrals, doncs ens hem trobat amb un parell de jugades bones.
Ja s'havia jugat mitja hora i amb el 0-1 l'Olot tenia el partit on el volia. La possessió de la pilota era pel Sant Andreu, que no aconseguia traduir-la en ocasions de gol a la porteria de Pol Ballester. L'equip es va haver de defensar amb ungles i dents, sobretot a la segona meitat, quan el Sant Andreu va fer un pas endavant. L'ocasió més clara per empatar la va protagonitzar l'ex-Olot Pau Salvans, amb un xut creuat que va fregar el pal. I és que, tot i tenir molta quota de pilota, el Sant Andreu no va trobar la manera de fer mal a un Olot ben col·locat, amb una línia de 5 en què Albert López va fer de carriler esquerre molta estona. Fins que, malauradament, va arribar la jugada personal d'Alexis García. L'extrem se'n va anar de dos defensors, va entrar dins l'àrea i va superar Ballester amb un bon xut. Rovirola destaca la qualitat individual del Sant Andreu i diu que la tenien ben controlada fins al gol.
Bueno, sabem això, que individualment pues, són jugadors de segurament categoria superior. Coneixíem l'Alexis, teníem clar que ell amb aquesta conducció cap a dintre pues, ens podia generar mal, el teníem molt ben controlat.
L'empat dels andreuvencs va ser al minut 80, amb un quart d'hora encara mal comptat pel final. Algú podia pensar que l'Olot patiria també per mantenir l'empat, però no va ser així. Els olotins no van concedir cap oportunitat i van acabar salvant un punt que ja haurien firmat abans de començar el
el partit.
El Camprodon confirma per la seva banda el seu domini en els derbis després d'imposar-se per un 3-0 a la Badesenc en un duel molt intens. Aquesta victòria posiciona els jugadors camprodonins a la segona posició del grup 3 de tercera catalana i a només dos punts del Besalú, que en aquest moment és l'actual líder. Ho ha seguit la Carolina Ríos.
La Unió Esportiva Camprodon se imposa per un contundent 3-0 contra la Badesenc en el segon derbi d'aquesta temporada, en un partit que ha omplit el camp i ha fet viure la seva afició. Aquest partit, marcat per un ambient intens i per la seva rivalitat històrica, ha estat carregat d'expectació, ja que el Camprodon arribava amb la voluntat de consolidar la seva dinàmica, mentre que la Badesenc s'enfrontava al seu primer derbi a tercera catalana. Escoltem a Manel Puigverd, entrenador del Camprodon.
Bueno, jo penso que realment un partit l'hem portat una miqueta on ens interessava a nosaltres, vull dir, en certa manera ells han fet un bloc mig, ens han esperat una miqueta, i quan iniciàvem la filtració entre línies, doncs ells feien la pressió. Si bé en la primera part hem tingut alguna arribada, potser no hem acabat de aprofundir massa, tot i així hem tingut un parell de tres de molt clares. Però penso que la segona part, l'equip, al marcar el primer, doncs, bueno, s'ha estabilitzat una miqueta més. Tot i així, hem fet uns 10 minuts de la segona part on realment no hem estat ben posicionats i perdíem, quedàvem una mica despenjats i bueno, ens han enganxat amb una contra, però la veritat és que penso que per ocasions i per ritme i per tot una miqueta penso que se'ns mereixedors de la victòria.
Tot i que la primera part ha estat bastant ajustada, a la represa del descans els camprodonins han intensificat el seu joc i al minut 57 s'han avançat al marcador en el primer gol a càrrec de Joel González. Al minut 86, Oriol Galceran ha ampliat les distàncies en el segon gol i només 3 minuts després, Jordi Galceran ha tancat la golejada en el 3-0 definitiu. El Abadesenc ha intentat reaccionar, però tot i les diverses ocasions de gols, no han estat capaços de trencar la dinàmica defensiva del Camprodon.
Doncs que l'equip doncs genera molt i per tant està en una bona dinàmica. Evidentment la finalització és el que més costa en el Camprodon de tot arreu. Vale? Llavors doncs, intentem treballar-ho durant la setmana perquè l'equip doncs tingui doncs una millor finalització, però no deixa de ser doncs que l'important és que generi joc per tenir aquestes ocasions.
Amb aquesta victòria, el conjunt de Manel Puigverd se situa a la segona posició de la classificació del grup 3 de tercera catalana amb 23 punts i a només 2 del Besalú, actual líder de grup.
Només tu, com tu, només tu, com tu. Ara, a Opticàlia, 2x1 en ulleres monofocals, progressives i de sol. Opticàlia, com tu. Només a Opticàlia i a opticàlia.com.
I a Olot, a la plaça Clarà 12.
Anem tancant els 5 minuts més per avui. Gràcies per la confiança i tornem demà a la mateixa hora amb tota l'actualitat de casa nostra. Que vagi molt bé. Bon dia i bona hora.